Són les 8, molt bon dia.
Bon dia, de poc sol, matí tapat amb boires i núvols baixos i algun plogim residual.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimecres 14 de desembre del 2022. Ens estem acostant al final de l'any i ho fem aquests dies, doncs, dies nuvolats, pluges aquesta passada nit. Però avui, doncs, ja, diguem-ne que la pluja ara ja és residual i la resta de la jornada tindrem un cel parcialment cobert, a estones totalment tapat, amb unes màximes que avui amb prou feines arribaran als 13 graus. Avui en aquest supermatí que escolteu en directe ara mateix des de Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i a Ràdio Bisbal, us explicarem precisament a la Bisbal la polèmica que hi ha entorn de l'anul·lació del Parc Infantil de Nadal. Tots parla Bisbal i el seu regidor, en Xavier Dilmé, ha demanat la dimissió del regidor d'Esports. Diu que no es donen, o demana que dimiteixi perquè no es donen les condicions per anul·lar aquest parc infantil. També parlarem del pressupost 2023 del Consell Comarcal, del futur del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols i també de diversos espectacles que arriben als teatres aquest cap de setmana, concretament a Palafrugell i a Torroella de Montgrí. Són les 8 i pràcticament 2 minuts, això és el supermatí. En un informatiu en què parlarem amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, en Jordi Soler, després que aquest cap de setmana hàgim fet balanç del primer aniversari de Calonge Poble de Llibres. Volem conèixer quin ha estat aquest balanç i també quina és la realitat d'aquestes llibreries i com s'enfrontaran a partir d'ara, doncs, a un entorn amb dificultats econòmiques i si seguiran havent ajudes per aquestes empreses, que al final totes llibreries són empreses, més que un servei públic, són empreses que han de poder subsistir econòmicament. I avui, que és dimecres, també parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Saludem els periodistes que ens acompanyaran aquest matí. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Rafael Corbí, bon dia.
Molt bon dia.
Tots per la Bisbal estan desacord amb l'anul·lació del Parc Infantil de Nadal i demana la dimissió del regidor d'Esports.
El consistori va anunciar l'anul·lació del Parc Infantil de Nadal a la Bisbal d'Empordà, que se celebrava entre els dies 27 i 30 de desembre. Però per raons relacionades amb l'augment de costos s'ha decidit suspendre aquesta activitat.
El projecte de pressupostos del 2023 del Consell Comarcal potencia els serveis que s'ofereixen als ajuntaments, Maria.
En total, els pressupostos per la propera anualitat sumen 28.790.000 euros, la qual cosa suposa un increment d'1.553.416,58 euros, un 5,70% més pel que fa al pressupost inicial de l'exercici anterior.
Vuit i tres minuts, la Generalitat aporta 2,1 milions d'euros al futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
Aquesta aportació que la consellera de Cultura ja va anunciar a l'estiu permetrà finançar la reforma del monestir i la museografia de l'espai des d'ara i fins al 2025. La intenció del consistori és poder licitar les obres durant el primer semestre de l'any que ve. La reforma al monestir és un projecte que signa l'equip d'arquitectes Nieto Sobejano i condicionarà els espais interiors de l'edifici i aixecarà una estructura que recrearà un claustre del segle XXI al pati de l'abadia.
Veurem, tenim ganes ja que comencin aquestes obres i veure com queda aquest Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, que fa tant de temps que se'n parla, que ara ja, doncs, sembla un projecte que, un cop ja comencen les obres, sembla que aquesta primera meitat de l'any que ve començaran les obres, doncs ja es veu que ho tenim més a tocar, no? Ara anem a Palafrugell perquè el municipi edita un llibret amb informació sobre la gestió de residus.
L'àrea de qualitat urbana de l'Ajuntament de Palafrugell ha editat un material divulgatiu que conté 24 pàgines destinades als usuaris domèstics i comercials. Aquest material es pot trobar a la seva web, on s'hi explica la gestió dels residus al nostre municipi.
8 i pràcticament 5 minuts, diversos artistes participaran en el Palafrugell Canta aquest dissabte a Palafrugell.
Ferran Castelló.
Serà a 8:45 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Hi participaran nombrosos artistes palafrugellencs com Núria Colomer, Anna Ferrer, Indira Ferrer, Xavier Junama, Eva Ribas, Anna Saez, Júlia Tormo i Jordi Tormo. La direcció artística serà d'Antoni Mas.
Palafrugell, que potencia els artistes locals, i també Torroella, perquè l'Espai Ter estrena dissabte el primer espectacle de la companyia teatral torroellenca Grup.
Aquesta activitat és organitzada per l'Associació Fira Nadalenca de Palamós amb l'objectiu de recaptar fons en benefici de les persones amb discapacitats psíquiques de la comarca. La fira s'instal·larà al carrer Major i la plaça de la Vila de Palamós a partir del 18 de desembre.
I no deixem les activitats d'àmbit nadalenc ja, perquè la Fira Nadalenca de Palamós torna diumenge després de dos anys d'aturada per la pandèmia.
Al Supermatín hem parlat amb Pedro Ruiz de l'Escola d'Atletisme de Calonja, que ha explicat que la idea
aquesta
és que
més gent es pugui sumar a aquesta activitat esperant. Aquesta no és la notícia que buscàvem. Aquesta notícia, Anna, que ara tornaràs a començar, fa referència al fet que l'Oncomarató de Calonja ofereix aquest dissabte un recorregut més accessible de 42 quilòmetres. Ara sí, Anna.
Al Supermatín hem parlat amb Pedro Ruiz de l'Escola d'Atletisme de Calonja, que ha explicat que la idea és que més gent es pugui sumar a aquesta activitat per recollir donacions per l'Oncolliga de Girona. El recorregut té 3 trams i es pot fer en equips de 8 persones.
Gràcies, Anna. A les 8:07. A continuació, la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
El sol va de car de veure aquests primers dies de setmana i avui sembla que tampoc no el veurem gaire, és així?
Doncs sí, de fet aquest dimecres ha començat amb núvols baixos o boires i alguns plogims residuals. Per la resta de jornada tindrem un cel parcialment cobert i estones totalment tapat. Temperatura amb poca amplitud tèrmica, entre els 8 graus de mínima i els 13 de màxima. Tot i que la precipitació dels darrers dies està sent minsa o poc abundant, novament avui, propera matinada i fins la primera hora de dijous es pot repetir algun plogim. A destacar l'avís de perill per mala mar d'avui, que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya, advertint d'onades que poden superar els 2,5 metres a la costa empordanesa amb mar de fons de component est. Demà temps més tapat i insegur al matí, però en general s'obriran més clarianes i entre migdia i tarda la temperatura pujarà fins als 18 graus de màxima.
Perfecte, doncs de seguida haurem de tenir present aquesta previsió que a més llarg termini que ens feies ara, Albert. Gràcies. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses, per exemple, que els Estats Units confirmen un avenç clau cap a l'energia pràcticament il·limitada en fusió nuclear. Una reacció amb plasma d'hidrogen en un laboratori experimental ha generat un 20% més d'energia que la invertida per aconseguir-la. Seria una energia neta, totalment, no generaria residus nuclears i il·limitada, que aquesta és la clau. Els seus investigadors, però, avisen que això, perquè això pugui servir de manera útil per generar energia que puguem aprofitar, per exemple, a casa nostra, doncs encara queden dècades per investigar. Gemma Ruiz Palà guanya el Premi Sant Jordi amb la novel·la Les nostres mares. En la nit de Santa Llúcia també s'ha guardonat Jordi Llavina amb el Carles Riba de poesia, Marc Vintró amb el Mercè Rodoreda de narrativa i Manel Elias amb el Muriel Casals de comunicació. Primer aval a la reforma de la sedició i a la malversació en una votació molt ajustada. La Comissió de Justícia del Congrés ha votat el dictamen de la ponència de la reforma del Codi Penal amb 19 vots a favor, 17 en contra i una abstenció. El moviment del govern espanyol per evitar més rebaixes de penes pel que fa a la llei del només sí és sí ja s'ha aprovat. La Comissió de Justícia incorpora un paràgraf nou al Codi Penal amb la intenció de limitar el marge d'interpretació que els jutges fan de la normativa. Les 8:09. El comentari del dia avui en aquest informatiu ens l'envia l'escriptora Rosa Regàs.
Diuen que totes les festes comencen a mostrar l'alegria que prometen molt abans de sortir la data en el calendari. I potser és veritat. Però curiosament cap d'elles ve tan carregada amb tanta esperança de diversió, companyia, records i plans plens d'idees, experiències, imaginació, per uns dinars i uns sopars que volem que siguin els millors de la nostra història, com el de Nadal, 22. Nadal, festes de Nadal, viatge de Nadal. Ho tindrem abans de Nadal, o fins després de Nadal ni pensar-hi. Vacances de Nadal, regals de Nadal, la data de totes les dates de l'any que serveix per mesurar el temps que falta i el que ens queda, per calcular el pressupost, per recordar la lletra de tantes cançons mig amagades en els plecs de la memòria, per enyorar els que, vius o morts, ens han deixat, i esperar que arribi la Santa Nit per veure sense mida a la seva salut el que sigui amb què ens omplin la copa. Nadal serveix per tot. És la data que sembla acabar l'any i recomençar-lo, que prepara el dia o la nit de celebracions més variades i enyorades i enyorances més intenses, de records d'infància compartits, de la benvinguda a la novetat dels nadons. Sí, Nadal, que ja s'acosta, es prepara i ens prepara per tota mena de celebracions religioses, polítiques, familiars, infantils, amoroses o del que sigui, setmanes abans de que arribi. I quan ho fa, ens troba esgotats de tants dies i setmanes de feina que han quedat per fer, llistes d'encàrrecs per complir, persones a les que telefonar, contactes posposats sense futur i compres que mai no se'ns havia acudit que aquesta vegada Nadal arribaria sense cap referència al temps que necessitaríem perquè fossin els regals més encertats. I arriba el dia o la nit de Nadal, que el món sencer celebra a l'hora que li toca, i s'acaba la festa i entre una cosa i l'altra ens trobem estirats en una butaca, planxats de cansament general, amb aquest regust que deixa la fi de tot allò que hem estat esperant, que ja es va allunyant. I sí, ja ho sabem, així seguirà allunyant-se fins convertir-se en una ombra vaporosa de record, que també un dia acabarà desapareixent com tot passa inexorablement, barrejada, vés a saber amb què, per complir les inexorables lleis que donen sentit a l'univers al qual pertanyem. I arreglem una mica el que es veu i ens adormim, esperant que demà sigui un altre dia, que curiosament ho és. Un dia a mitges, com és sempre l'endemà d'una festa, potser perquè dona poca sortida a la situació que sempre sembla deixar-nos sense la resposta definitiva. Serà per això que l'endemà de l'endemà tornem cada qual a la seva feina amb un altre estat d'ànim? O potser és que la memòria ens ajuda i sentim la veu antiga d'algun savi perdut en el transcorre imparable del temps, que diu: el treball no és un càstig, no és un càstig de Déu als homes, sinó un regal que els hi va fer perquè no es tornés bojos al pas del temps. Sigui com sigui, molt bon Nadal a tots.
Igualment, Rosa Regàs, i gràcies. Ara falten 2 minuts per 8:45 del matí. Obrim l'informatiu d'aquest supermatí. I l'obrim ara a la Bisbal, perquè hi ha polèmica per la cancel·lació del de la fira de Nadal que s'organitza, la fira infantil de Nadal que s'organitza cada any. El motiu que han esgrimit des de l'Ajuntament és per l'augment dels costos energètics, i diuen que s'ha intentat fer mans i mànigues per poder celebrar aquesta fira, però que finalment no ha estat possible. Però aquests motius no són suficients pel grup de Tots per la Bisbal, de Xavier Dilmé. Estan en desacord amb l'anul·lació del parc infantil i demanen la dimissió del regidor d'Esports. El consistori va anunciar l'anul·lació, que s'havia de celebrar entre els dies 27 i 30 de desembre. Maria Alzina.
Diuen que totes les festes...
No, aquesta no és la Maria Alzina, ara sí. Maria, endavant.
Però per raons relacionades amb l'augment de costos s'ha decidit suspendre aquesta activitat. El regidor independent del grup municipal Tots per la Bisbal, Xavier Dilmé, creu que això no justifica la supressió del parc de Nadal.
Bé, nosaltres el que fem és una reflexió. Nosaltres creiem que si els motius pels quals es pot fer un parc infantil són els que diu el regidor d'Esports, Nosaltres creiem que s'hauria de fer una reflexió per part seva i dir que, escolta, que, en fi, és que no s'aguanten els motius per enlloc. Llavors, o bé ens explica les causes verdaderes, o si realment l'explicació pueril que dona és aquesta, doncs jo crec que hi hauria de fer una reflexió i plegar.
Xavier Dilmé explica en una nota de premsa que l'anul·lació és greu, però reconeix que encara són més greus els intents de justificació del regidor d'Esports. En el comunicat explica que s'atribueixen tots els problemes a l'encariment dels subministraments, sense parlar de xifres concretes en cap moment.
I quina solució proposa en Xavier Dilmé?
El regidor creu que es podrien destinar els fons a altres partides per poder celebrar aquesta activitat destinada als més petits. A més, reconeix que l'Ajuntament del municipi no destina els recursos suficients per celebrar activitats pels nens i les famílies.
L'Ajuntament de la Bisbal, aviam, no es caracteritza per fer masses coses per les famílies i la mainada. Llavors, home, si l'única cosa que fem és el pin de Nadal, que dura 4 dies, perquè parlem d'això, 4 dies, no parlem de 2 mesos, parlem de 4 dies, un parc infantil que fa 2 anys que no el podem fer per la pandèmia, que és un lloc de trobada de les famílies, de la mainada de la Bisbal, i l'excusa que ens es don és que l'alt preu dels subministraments no ho permet, dius, home, ens estranya moltíssim.
El regidor de Tots per la Bisbal reconeix que cada ajuntament té les seves prioritats. Tot i això, hi ha altres municipis que organitzen activitats, parcs de Nadal o pistes de gel per nens i famílies. Xavier Dilmé explica que per posar-hi solució s'hauria de fer aquesta modificació de crèdit per augmentar les partides a aquest parc de Nadal. El Parc Infantil de Nadal de la Bisbal és una activitat de Nadal que abans de la pandèmia havia estat molt ben acollida entre els infants i les famílies. Cal recordar que fa 2 anys que aquest Parc Infantil de Nadal no se celebra a causa de les restriccions per la pandèmia.
Ja coneixem el projecte de pressupost pel 2023 del Consell Comarcal del Baix Empordà, que, segons asseguren, potencia els serveis que s'ofereixen als ajuntaments. En total, els pressupostos de l'any que ve sumen 28.790 euros. Això suposa un increment d'una mica més d'1,5 milions d'euros, és a dir, un 5% més que el pressupost inicial de l'exercici anterior. Maria.
Aquest increment respon al fet que es preveuen més actuacions de les consignades inicialment al pressupost de l'exercici 2023. Per donar cobertura a les necessitats especials esdevingudes de la crisi sanitària i social en la que estem immersos. Aquesta incidència recau en especial en les àrees de serveis socials, sostenibilitat i acció climàtica, ensenyament i serveis tècnics, pels quals es perceben els fons finalistes que són necessaris per desenvolupar-los. El pressupost per l'any 2023 se centra, doncs, en fomentar les mesures per reactivar l'economia, en l'acompanyament social i en l'assistència als municipis. Per al president Joan Manel Loureiro, es tracta d'uns pressupostos basats en la prudència, el control de la despesa pública, la cerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió comarcal. Amb tot, afegeix que l'objectiu és que el Consell Comarcal del Baix Empordà sigui una administració ben gestionada i solvent, que regeixi per l'equilibri pressupostari i que impulsi els serveis perquè aquests siguin financerament sostenibles. I han augmentat progressivament el pressupost en gairebé 9 milions d'euros al llarg dels darrers 4 anys, tot millorant els serveis que s'ofereixen i amb romanaments positius. El president també ha explicat que s'han doblat els serveis i convenis que s'ofereixen als ajuntaments al llarg dels darrers 4 anys. També ha fet èmfasi en la feina que s'ha fet des de l'àrea de recursos humans, en el que s'ha desenvolupat el pla d'estabilització de servei, on s'han aconseguit fer 123 places fixes a l'ENS, millorant el servei que s'ofereix als ajuntaments. El conveni laboral que s'ha treballat conjuntament amb els treballadors ha tingut un 90% d'acceptació.
Des del Consell també fan valoració del mandat actual, destacant que hi ha hagut estabilitat. Tot i això, tot i que el president és d'Esquerra i el vicepresident és Xavier Dilmé, que, com ara escoltàvem, demanava la dimissió d'un membre del govern d'Esquerra i de la CUP a la Bisbal. Tot això són embolics i interessos polítics que demostren que la gestió del dia a dia local va més enllà de les cicles d'un partit, no? Sinó que és una gestió que afecta i que va marcada, o que hauria d'anar marcada, pels interessos, sobretot, de la població i del municipi, o en aquest cas de la comarca, perquè estem parlant del Consell Comarcal. Com dèiem, des del Consell Comarcal destacaven l'estabilitat que hi ha hagut aquest any de mandat.
També ha fet una reflexió al voltant de les àrees de turisme i promoció econòmica. Per la part de turisme ha posat l'accent sobre la col·laboració público-privada que vol continuar-se treballant. De fet, es contempla a principis d'any fer una jornada de reflexió del turisme, així com refermar el pla de col·laboració público-privada, tot sota la marca Empordà. Pel que fa a la promoció econòmica, vol ampliar-se la xarxa Relem, estenent-la a tota la comarca. També ha parlat de la voluntat de reemprendre el Saló de l'Ensenyament del Baix Empordà, així com la voluntat de seguir treballant en la promoció del sòl industrial mitjançant l'Oficina de Polígons Industrials. A més, s'ha destacat la tasca que realitza el Consell en l'àrea d'ensenyament.
Cal destacar que aquests són els darrers pressupostos del mandat actual.
Sí, i ha estat en aquests pressupostos on s'ha donat una solució a la problemàtica de l'estabilització de la plantilla, que com a conseqüència millora els serveis dels ajuntaments. S'ha impulsat l'estudi i implementació d'una planta de triatge. El pressupost del 2023 està pensat per reimpulsar la comarca en un moment en què encara es viuen les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social generades per la pandèmia, els efectes de la guerra d'Ucraïna o els efectes dels fenòmens meteorològics que sovintegen com les inundacions, els incendis o la passada pedregada a la zona de l'Empordanet. A la presentació s'ha explicat com la pandèmia, acompanyada de la repercussió d'altres crisis com la guerra d'Ucraïna, han situat el teixit empresarial a nivells de pitjor moment de la gran recessió i la recuperació és més lenta de la prevista. A banda, el projecte presentat fa especial èmfasi en els municipis més petits, essent un dels objectius ajudar-los a prestar serveis públics, tot garantint que la ciutadania tingui les mateixes oportunitats. De fet, un dels objectius específics parla d'ampliar la prestació de serveis cap a aquests municipis més petits per afavorir l'equitat territorial. Aquest projecte serà l'objecte de la sessió plenària del proper dilluns 19 de desembre per poder-se aprovar inicialment si s'escau.
8 minuts i 8:45. La Generalitat ha aprovat concedir una subvenció directa de 2,1 milions d'euros a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel futur Museu Thyssen. Aquesta aportació permetrà finançar la reforma del monestir i la museografia de l'espai des d'ara i fins al 2025.
La intenció del consistori és poder licitar les obres durant el primer semestre de l'any que ve. La reforma del monestir, un projecte que signa l'equip d'arquitectes Nieto Sobejano, condicionarà els espais interiors de l'edifici i aixecarà una estructura que recrearà un claustre del segle XXI al pati de l'abadia. El futur museu acollirà la col·lecció de pintura catalana de la baronesa dels segles XIX i XX.
Gerard, també volem saber quina és la previsió d'inici d'aquestes obres i també com s'articularan aquestes subvencions.
El Consell Executiu va autoritzar ahir dimarts l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a concedir una subvenció exclosa de concurrència pública a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per al futur Museu Thyssen. L'aportació serà en concret de més de 2.100.000 euros i permetran finançar la reforma del monestir i la museografia del futur equipament entre aquest any i el 2025. La subvenció de la Generalitat se suma a les aportacions que també han fet la Diputació de Girona, en aquest cas 1,5 milions d'euros, i el govern de l'Estat, entre d'altres, a través dels Next Generation.
I és que el Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, segons destaca el govern, es preveu que sigui un equipament destinat a l'art i la creació en tots els seus vessants, des de l'exhibició i contemplació de l'art a l'aprofundiment especialment en la creació artística i la investigació i la difusió.
I és que el museu acollirà la Pinacoteca de Pintura Catalana de la Baronesa, una col·lecció d'obres que abasta els segles XIX i XX i on destaca el gènere paisatgístic i altres peces de estil realista, modernista, noucentista, impressionista i postimpressionista, així com de la generació del 1917 i les avantguardes. Entre els artistes destaquen Joaquim Mir, Torres García, Ramon Casas, Santiago Rossinyol o Maria Fortuny. I la col·lecció que s'exposarà al monestir de Sant Feliu de Guíxols també inclou escultures de Manol Auguer, Josep Clarà i Xavier Corberó.
8:24.
Palafrugell edita un llibret amb informació sobre la gestió de residus. Són 24 pàgines destinades als usuaris domèstics i comercials. Rafael Corbí.
L'àrea de qualitat urbana de l'Ajuntament de Palafrugell ha editat un material divulgatiu, el qual es pot trobar a la seva web, on s'hi explica la gestió dels residus al municipi. A través d'aquest material es pot trobar informació segons la tipologia de residu, la ubicació de diferents punts de recollida en el territori o segons la condició d'usuari en què es generi. Així ens ho comentava l'informatiu migdia de Ràdio Palafrugell, la Diana Lladó, tècnica de l'àrea de qualitat urbana de l'Ajuntament de Palafrugell.
Des de l'àrea de qualitat urbana hem editat un llibret, una nova eina de comunicació en relació a la gestió dels residus, que pretén ser doncs, una eina recopilatòria de tots els serveis que s'estan oferint des de l'Ajuntament en relació al reciclatge o en relació a la gestió dels residus. Es tracta, en primer lloc, d'una eina amb suport digital, que la tindreu també disponible a la web residus.palafrugell.cat, on us podreu fer una idea de tots els serveis que hi ha en relació als residus, des del porta a porta, la recollida en contenidors, la recollida de l'oli, la deixalleria, etc, etc.
A través de les seves 24 pàgines s'hi estructuren quatre grans grups: com gestionen els més residus, la recollida domèstica, la recollida comercial i altres serveis d'interès per la ciutadania. També s'han editat alguns elements en format físic.
I alhora també hem editat uns pocs elements físics amb suport paper que estaran a les dependències municipals que tenen aforament públic, com ara l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o la Biblioteca, i seran com una mena de revista de consulta d'aquests serveis perquè doncs, el ciutadà pugui veure tot el ventall de serveis que s'ofereixen.
L'edició d'aquest material té com a principal objectiu ser una eina clarificadora a la ciutadania, tant si és un usuari domèstic com si és un usuari comercial. S'hi relaciona el conjunt de serveis prestats i la millor manera de sol·licitar aquells que són concertats. Una edició molt especial, com ens recorda la Diana Lladó.
Aquesta edició és una mica especial perquè tant amb la versió digital com amb la versió amb suport paper, doncs cada un dels apartats conté codis QR amb els quals pot accedir directament, doncs, per exemple, a fer una sol·licitud de recollida de trastos, a veure on estan els contenidors, a veure vídeos o tutorials sobre com instal·lar-se l'APP, etc, etc. Per tant, és una eina interactiva que pretén fer molt més fàcil l'accés a tots aquests serveis per part de la ciutadania.
D'aquí 3 minuts seran 2:15 de 9 del matí. De seguida parlarem amb Jordi Soler Casals, l'alcalde de Calonge, per a conèixer el balanç de Calonge Poble de Llibres, però hem considerat oportú doncs, fer una prèvia explicar què passarà aquest cap de setmana a Calonge. I és que aquest dissabte, 17 de desembre, se celebra la primera edició de l'Oncomarató. És una iniciativa per recaptar fons per l'Oncolliga Girona. Per saber-ne més detalls, parlàvem el supermatí amb Pedro Ruiz, de l'Escola d'Atletisme de Calonge, que és l'entitat col·laboradora de l'esdeveniment.
Pedro Ruiz explica que aquesta Oncomarató s'inspira i segueix l'estela de l'Oncotrail, tot i que amb algunes novetats. A diferència de la cursa de 100 quilòmetres que se celebra a principis d'octubre, l'Oncomarató té un recorregut de 42 quilòmetres. Segons Pedro Ruiz, l'objectiu era que l'esdeveniment fos accessible a més gent. Els equips de 8 persones cadascun faran un recorregut que parteix des del Parc d'Activitats Econòmiques de Calonge i que està dividit en 3 parts. Ruiz ha detallat quin és el paisatge de cada tram.
El primer tram és totalment de bosc, que queda, diguem, a la banda dreta d'on seria la sortida. Després el segon tram seria el que és camí de ronda, platja, mar i després tornada. Aquest seria el tram ens envia directament recte cap a mar.
Val.
I el que ens quedaria cap a la banda esquerra seria el de les vinyes i un tall de poble.
A més, Pedro Ruiz també ha destacat que no només s'ha pensat en els participants de la Marató, sinó també en els seus acompanyants. És per això que s'han organitzat diverses activitats i serveis al punt de sortida.
Allà tenim inflables pels nanos, farem concerts, tindrem food trucks per si algú necessita menjar, el que sigui, o sigui, serà una festa tan solidària com esportiva, com lúdica, com musical.
L'Oncomarató Calonge se celebrarà aquest dissabte i fins avui a la mitjanit encara és possible inscriure's. Els equips que vulguin poden trobar la informació i inscriure's a través de l'Instagram @oncomarató.
Un minut, menys d'un minut, i arribarem a 9:15 del matí. Ara obrim el moment de l'entrevista. Érem a Calonge parlant de l'Oncomarató d'aquest cap de setmana. Doncs ara parlem de Calonge, poble de llibres. I ho fem amb l'alcalde del municipi, en Jordi Soler. Bon dia.
Molt bon dia.
Aquest cap de setmana van celebrar l'aniversari de la iniciativa de Calonge Poble de Llibres. Si fa un any, en el moment en què van obrir 7 llibreries alhora al nucli del municipi, doncs la reacció va ser de sorpresa, no? El moment va ser d'una primera sorpresa i de intentar entendre com podia ser que 7 llibreries obrissin a la vegada. Ara, un any després, quina és la sensació que hi ha entre els llibreters i també entre doncs, l'Ajuntament de Calonge?
Sí, efectivament, fa un any, quan es van obrir 7 llibreries el 10 de desembre, doncs la veritat és que estava tothom una mica a l'expectativa de veure com podia anar en fi, aquesta iniciativa. Un any després, la realitat és que ha funcionat i ha funcionat molt bé. Tant és així que no només s'han consolidat les llibreries, sinó que si les coses van normals, se n'obrirà una vuitena a Calonge, i a més hem de comptar que a Sant Antoni n'hi ha una altra, per tant tindrem 9 llibreries al municipi, el qual marca clarament ens cataloga com un municipi plenament dedicat a la cultura, i això ens fa molt de goig i molt d'il·lusió.
Estem parlant d'una nova llibreria que, si no m'equivoco, estarà especialitzada en música, però que no se li va poder trobar lloc ara fa un any, no?
Sí, és una noia que treballava ja en una d'aquestes llibreries, per tant coneix el tema i aposta per obrir el propi negoci, i serà dedicada a música, serà dedicada a llibres i serà dedicada a vins.
Segurament molts dels qui segurament analitzaven com anava, com havia començat el projecte de Calonge Poble de Llibres, pocs s'imaginaven que arribéssim un any després amb totes les llibreries en marxa, fent un balanç positiu i amb una de nova allò a la guantera esperant per començar, no?
Sí, realment va ser una aposta difícil, arriscada.
S'ho esperava vostè arribar un any després amb totes les llibreries en marxa?
Sí, jo realment hi tenia confiança. El que no em pensava és que algunes d'aquestes llibreries tinguessin l'èxit que han tingut. Per exemple, la llibreria de còmics, jo no he quedat sorprès de la quantitat de públic que ha tingut, i que el món del còmic, doncs, en el món dels llibres és un referent molt, molt clar. Altres llibreries van una mica més coixes, com la llibreria Esotèrica, per exemple, que està molt i molt especialitzada, i potser no té tanta gent com les altres, però auguràvem un any complicat, difícil, perquè era el primer, la iniciativa era absolutament nova i arriscada, però certament ens ha sorprès a tot que al cap d'un any s'hagin venut prop de 40.000 llibres. Això en un poble com Calonge, doncs és clarament, en fi, ningú, crec que ningú s'ho podia imaginar en un primer any d'obrir aquests negocis.
Això és important. Digui, disculpi.
No, penso doncs que la iniciativa ha tingut l'èxit que buscàvem, i sobretot ha contribuït d'una manera molt clara a revitalitzar el nucli antic de Calonge, que quan tants nuclis antics dels pobles d'aquí de la costa, la gent va marxant a les urbanitzacions i queda el nucli buit. I hem aconseguit d'aquesta manera tornar a donar-li vida. Els caps de setmana hi ha molta gent, i durant tot l'any veus gent que ve expressament a buscar llibres i a conèixer una mica un entorn que no coneixia.
Li demanava per aquest balanç. Ara ha dit 40.000 llibres en un any. Hi ha balanç de la quantitat de visitants que han vingut expressament a buscar per la llibreria, per les llibreries? Visitants de més enllà de l'entorn, diguem-ne. O sigui, que s'han acostat a Calonge fent un viatge a buscar llibreries, a buscar llibres en aquest cas. I després, l'impacte econòmic que això ha tingut en la dinamització del municipi.
Bé, no portem una estadística, no l'hem portat una estadística de la quantitat de gent que ens ha visitat, però jo diria que més de 5.000 persones han vingut expressament a Calonge a buscar un llibre o a conèixer quin era aquest fenomen o a veure aquesta experiència com conjuntava amb un nucli de població. Per tant, jo estimo que no més d'aquestes en tot aquest any. Penseu que la campanya de Nadal de l'any passat va ser, l'afluència va ser extraordinària. Per Sant Jordi ja no us ho dic, Sant Jordi les setmanes anteriors. Per tant, estem molt contents. Dissabte passat, per exemple, que era el primer aniversari, doncs al poble hi havia cap a 800 persones a les 12 del matí. Això realment contribueix a fer una rehabilitació total del que és el sentiment de nucli de població, però és que a més l'activitat econòmica implica que els bars treballin, els restaurants treballin, els 7 llibreters han fet l'aposta i viuen a Calonge, s'han empadronat a Calonge. Per tant, de moment les coses són absolutament positives i esperem que continuïn així.
Com es pot fer perquè la iniciativa no s'estanqui, en el sentit que, bé, molt bé, ja hi ha les llibreries obertes, però com s'aconsegueix que periòdicament la gent torni i vagi tornant?
Bé, el més difícil és la consolidació. Des d'aquest punt de vista, l'Ajuntament que presideixo ja en el seu moment va fer una sèrie d'ajudes per la instal·lació, i ara el que té preparat és tot un any d'actes i activitats al Calonge Poble de Llibres, activitats que són de foment, de promoció, i que han de contribuir a consolidar d'una manera clara l'existència d'aquestes llibreries. El que sí li puc dir jo és que de moment els llibreters estan contents, celebren les iniciatives que hi han hagut, hi ha hagut molt de diàleg amb ells, hem consensuat activitats, pel seu compte ells també n'han fet, presentació de llibres, conferències, etc. I l'Ajuntament seguirem amb el foment d'aquesta activitat mitjançant la creació d'activitats mensuals o bimensuals que fan i que tenen ja ara una afluència molt important de gent.
Ara ens ho deia, al principi hi havia unes ajudes econòmiques per aquestes llibreries. Es repetiran aquestes ajudes econòmiques o només era una ajuda inicial per començar el projecte econòmic?
Bé, aquestes ajudes es van pensar i es van idear de cara a l'inici de l'activitat econòmica. Bàsicament eren ajudes destinades a habilitar el local, a comprar material, i realment tothom les va fer servir, les va utilitzar. No tindria sentit, més enllà dels actes de foment que fem, activitats, diguem-ne, de cultura, que l'Ajuntament és bonificant sempre una activitat econòmica, perquè evidentment hi ha moltes més al municipi i crearíem un precedent que no volem fer.
Això vol dir que ara mateix les llibreries, les empreses que són aquestes llibreries, se suporten, se sustenten per mitjans propis, pels beneficis que els hi donen la seva venda de llibres, o hi ha alguna altra font de finançament a la qual puguin accedir o altres subvencions?
No, a part de les possibles subvencions que hi puguin haver com a associació, no com a persona individual o empresa individual, com a associació, sí, l'Ajuntament pot donar una subvenció, hi pot haver subvencions obertes des de Cultura a aquesta activitat, però la part important és el treball propi, la venda de llibres directa o via online, perquè també online es ven molt.
Per tant, quina anualment, per conèixer, quina és la despesa que suposa per l'Ajuntament mantenir ara mateix aquesta iniciativa un any més? Teníem una despesa important per iniciar el projecte, però a partir d'ara quin és el pressupost que té anualment el projecte per l'Ajuntament?
El pressupost, incloent-hi el pla de comunicació i l'empresa que va portar la comunicació, en aquests moments el pressupost municipal hi ha 70.000 euros destinats a Poble de Llibres. Aquesta quantitat vindrà incrementada amb una quantia més o menys similar en el moment en què puguem fer, liquidem el compte de l'any 2022, sapiguem alguna manera que haurem tingut, i a partir del primers de març puguem també injectar una una quantitat econòmica que estimo jo que estarà sobre els 60-70 mil euros.
Per tant, 140 mil euros l'any és el que li costa a l'Ajuntament mantenir aquest projecte del poble de Llibres. No sé si és molt, és poc, en el total del pressupost municipal.
No, respecte al pressupost, un pressupost que és de 24 milions d'euros, és una quantitat relativament curta, però insisteixo que no són ajudes directes als llibreters, sinó són actes de foment, actes que es fan al carrer, fires que es fan al carrer, i per tant dinamitzen no només les llibreries, sinó dinamitzen també la vida sociocultural del municipi de Calonge i Sant Antoni.
Li volia preguntar també, aquest projecte inicialment compartia vostè el fet de ser la cara visible del projecte davant dels mitjans amb l'aleshores regidor de Cultura, Norbert Botella, a qui vostè va destituir per desavinences internes dins de l'Ajuntament. Des que Norbert Botella no és regidor de Cultura, qui ha agafat el seu relleu com a lideratge dins de l'Ajuntament del projecte, i si hi ha hagut algun canvi en el plantejament?
Bé, hi ha hagut bastants canvis en el plantejament. El Departament de Cultura en aquests moments el porto jo com a regidor i com a alcalde. Hi ha hagut canvis que han estat ben acceptats, i sobretot canvis consensuats amb tot l'equip de govern, que aquest era el punt feble del regidor Botella, que anava una mica per lliure, per dir-ho d'una manera col·loquial, i llavors l'equip de govern es va veure obligat a prendre la decisió que es va prendre.
Uh-huh. Quins canvis hi ha hagut?
Bàsicament hi ha hagut molt més diàleg directe amb els llibreters, redefinició dels actes públics que hi havien d'haver, la creació de tot un sistema urbanístic també lligat al poble de Llibres, i per tant són canvis prou importants que els hem hagut de fer els últims 4 mesos, bueno, des del mes d'agost, sí, 4 o 5 mesos, que és el des de llavors que jo assumeixo el Departament de Cultura.
Quan parla de redefinició dels actes públics, es refereix a que se n'ha deixat de fer algun, o que s'ha incorporat algun canvi, alguna novetat, algun acte nou?
Actes que es consideraven que no havien tingut l'èxit que es pretenia s'han canviat, i s'han incorporat altres de nous. Mm. Aquest del primer aniversari, per exemple, del poble de Llibres, la presència d'una ràdio important fent un programa en directe.
El suplement de Catalunya Ràdio aquest cap de setmana.
Són canvis, perdoni que no ho hagi dit, però per respecte a la ràdio que estic parlant.
Exacte,
ara,
sí, cap problema.
Però vull dir que hi ha hagut tota una sèrie d'activitats noves, creades i pensades per aquest primer aniversari, i realment el poble lluïa moltíssim, i els llibreters estaven contentíssims perquè van vendre molt.
Alcalde, ja fa uns mesos que es va anunciar que optarà a la reelecció. Hem avançat algun element de la llista o del programa, alguna acció que vulgui avançar, que vulgui explicar del que durant el seu programa electoral?
Estem evidentment treballant amb el programa, un grup de persones que hem delegat directament per pensar una mica el com serà la nostra campanya. A partir de gener començarem a treballar més a fons tot el que és la presentació i les activitats que farem durant aquesta precampanya, i per tant us emplaço llavors a tenir la conversa que vulgueu, i a partir d'aquí doncs serem un llibre obert explicant el que pretenem. Però com és natural, la nostra campanya serà continuista. La gent sap com treballem, portem anys a l'Ajuntament, sap com treballem, sap com fem, sap que tenim projectes, i sap que els projectes que tenim, normalment, si no hi ha res de nou, els portem tots a terme. Uh-huh. Tenim un compliment de més del 87% de lo que es fa del programa electoral, que és moltíssim, i per tant ens en sentim molt orgullosos d'això.
Serà candidat de Junts per Calonge i Sant Antoni o de Junts per Catalunya? Que aquí la distinció ja la vam fer en el seu moment, eh?
Som candidats de Junts per Catalunya i Sant Antoni, tal com ho van ser el 2019.
En vinculació amb Junts per Catalunya?
Bé, Junts per Catalunya és una marca gran, un gran paraigua. però el que és evident és que a la llista hi ha gent de Junts per Catalunya, hi ha gent de Demòcrates de Catalunya, hi ha gent que són independents, per tant...
No, em refereixo a si tindrà vinculació orgànica amb la direcció de Junts per Catalunya.
Bé, això en principi estem dintre del que és el paraigua de Junts per Catalunya, però conservant també la nostra personalitat pròpia.
Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni, gràcies, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, molt amables, i a la seva disposició.
Ara mateix, tres quarts de nou del matí. Ara de seguida parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer, però abans tenim alguns elements de l'agenda per explicar per aquest cap de setmana. Situant-nos per començar a Palafrugell, perquè aquest cap de setmana torna al Palafrugell. Canta, en aquest cas, el Palafrugell Canta Nadal, dissabte a dos quarts de nou del vespre. Palafrugell Canta Nadal al Teatre Municipal de Palafrugell. Hi participaran artistes palafrugellencs com Maria Colomer, Anna Ferrer Segur, Indira Ferrer, Xavier Jonama, Eva Ribas, Anna Saez, Júlia Tormo o Jordi Tormo. Ferran Castelló.
El director artístic del concert, Antoni Mas, explica que s'hi conviden només els i les artistes solistes.
No hi convidem els grups, perquè els grups entenem que ja tenen altres maneres a través de la cantada i d'altres, els grups d'havaneres em refereixo, ja tenen altres maneres de que el seu poble es escolti, i aquest es va fer doncs de cara als cantants solistes. Cada any s'hi convoquen tots.
Palafrugell Canta va ser una proposta creada per l'Ajuntament de Palafrugell i, segons Antoni Mas, no tots els pobles poden oferir un espectacle cultural d'aquest tipus perquè no disposen de tants artistes.
Fins i tot poblacions més grans, doncs, que poguessin fer tal poble canta, perquè difícilment trobarien tants de cantants. Aleshores vaig pensar que era una cosa familiar, simpàtica, i que podia agradar a la gent del poble, i aquest és l'esperit que ens va moure.
En aquest sentit, per Antoni Mas, no és un problema que els i les artistes siguin de registres tan diferents, i que precisament és l'atractiu del concert.
I a vegades això doncs sí que podria semblar una barreja una mica heterodoxa, però en canvi jo crec que li dona encant, perquè d'aquesta manera demostra els diferents estils que es poden trobar de cantants en el pop.
Aquest any ja es va fer un concert durant les festes de primavera, però Mas va considerar que valdria la pena no abusar-ne. Per aquest motiu, enguany es provarà de fer el concert nadalenc i després es valorarà quin dels dos ha funcionat més per l'any vinent.
Finalment vàrem decidir fer aquest any els dos, i quan hagi passat el de Nadal valorarem quin ha funcionat més bé, quin pot tenir més recorregut, i a partir d'aquí doncs continuaríem amb el que ens quedem cada any.
Cada artista interpretarà dues cançons que podran escollir, i una d'elles ha de ser una nadala. També hi haurà un cant conjunt que serà una cançó de Nadal. Les entrades poden comprar-se a la taquilla del Teatre Municipal de Palafrugell o a palafrugellcultura.cat.
També dissabte l'Espai Ter estrena el primer espectacle de la companyia teatral torrellenca Grup. Aquesta és una companyia empordanesa argentina que està formada per les actrius Susana Bosch i Antonella Pozzo, així com pel dramaturg Daniel Casanovas. La nova companyia presenta Sempre Viva, una ficció administrativa, diuen, una sàtira letal sobre la burocràcia, que a la vegada qüestiona la vida que vivim, els nostres desitjos més íntims i el pas de l'herència familiar.
La Sempre Viva és una jove aspirant actriu que rep l'oportunitat de la seva vida, debutar en un gran teatre. Només un error administratiu la separa de fer-ho realitat. Enfront s'hi troba l'Angústies, una funcionària cínica i malcarada, obsessionada, entre d'altres, per una peculiar natura morta penjada a la seva oficina. Tot i que l'Angústies no té ganes d'atendre-la, ben aviat ambdues descobriran que aquest error administratiu pot tenir unes conseqüències funestes i radicals per les seves vides. En clau surrealista i esbojarrada, Sempre Viva. Una ficció administrativa és una obra escrita pel torrellenc Daniel Casanovas i dirigida per l'alicantina Glòria Sirvent, que posa al límit les veritats administratives i culturals que sovint considerem naturals i inqüestionables.
Això dissabte, però diumenge 18 de desembre, la popular Fira Nadalenca de Palamós reprendrà l'activitat després dels darrers dos anys en què aquesta tradicional proposta solidària ha estat suspesa per les mesures de prevenció per la pandèmia.
Aquesta activitat és organitzada per l'associació Fira Nadalenca de Palamós amb l'objectiu de recaptar fons en benefici de les persones amb discapacitats psíquiques de la comarca
i compta amb la col·laboració d'entitats, associacions, escoles del municipi i de l'Ajuntament de Palamós. La fira, que es realitzarà de les 10 del matí a les 2 del migdia al carrer Major i la plaça de la Vila de Palamós, posarà a la venda a preus populars diferents articles nadalencs elaborats pels alumnes de les escoles del municipi i membres de les entitats col·laboradores. Durant la celebració d'aquesta activitat també es preveu realitzar el tradicional concert de Nadales a càrrec dels alumnes de les escoles de primària i corals adults de la vila, així com el sorteig d'una vintena de peces d'art entre obra pictòrica i fotogràfica cedida per artistes del municipi i de la comarca.
També se celebrarà la Nit del Talent.
Diumenge a les 6 de la tarda el Teatre La Gorga també acollirà la 13a edició del Festival d'Arts Escèniques La Nit del Talent, organitzat per l'entitat dels Cosinets, i on la recaptació obtinguda també té com a destí els projectes solidaris de la Fira Nadalenca. Aquesta proposta escènica fa protagonistes de palamosins i palamosines que damunt l'escenari demostren el seu talent tant en l'àmbit de la música com de la dansa, el cant o la màgia. L'hora de l'entrada per l'espectacle de la Nit del Talent és de 10 euros i ja es pot adquirir anticipadament al web lagorga.cat. La recaptació íntegra dels diners resultants de totes aquestes activitats, l'associació Fira Nadalenca de Palamós i l'entitat dels Cosinets, la destinaran enguany a dos projectes d'ajut a persones amb discapacitats psíquiques del Baix Empordà. Concretament es tracta de l'associació AFATRAM i l'associació Trampolí.
Gràcies, Anna Salvador, i gràcies també a Ferran Castelló, Rafael Corbí, Maria Alzina i Gerard Escaig, que ens heu acompanyat avui en aquest informatiu. Falten 10 minuts per les 9, 10 minuts que tenim per parlar de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Hola, bon dia, Martí.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Sí? Sí. De què parlem avui a la secció de tecnologia? Perquè ja torna a ser allò d'una mica la secció de la por, eh?
No, no és la secció de la por. Posa'm programa.
Et poso programa.
Sí, que aniré més bé. Vale. Avui parlem de la intel·ligència artificial, que és un camp de la informàtica que s'ocupa de desenvolupar del desenvolupament de sistemes que poden realitzar tasques que requereixen intel·ligència humana, com ara la comprensió del llenguatge, la presa de decisions i la resolució de problemes.
Explica-m'ho bé, això. Intel·ligència artificial. Màquines que pensen com persones.
Sí, bàsicament sí. Màquines que s'ensagen, no, diguéssim.
Pensen com persones i són capaces de respondre.
De respondre.
De parlar amb tu.
Exacte. Sí, sí.
I això ja existeix.
I això existeix i funciona ja molt bé. Fins ara ho havíem vist en versions de prova en anglès o en castellà, eh? Sí. Però que no anava massa
també
bé.
També coneixíem, per exemple, la Siri, no? Que tu li pots dir hola, sí. I Siri, i et diu quin temps fa avui el transport, no?
Sí, però... sí. Però això va ja... va més enllà, perquè no només et contesta una ordre que tu li donis, sinó ja et respon a una sèrie de paràmetres que tu li demanis. Anem a explicar-ho més bé. Clar, jo l'he dit a la màquina...
Moment, aviam, expliquem-ho. Hem d'explicar a tothom que això està a l'abast de qualsevol persona.
De qualsevol.
Això és important perquè...
ara sí.
Perquè ara sí, sí, ara podem sí. Parlar amb un robot, amb una màquina, i que ens respongui qualsevol cosa que li demanem.
Inclús en català.
Inclús en català.
Perquè fins ara això no ho havíem vist i ara parla perfectament en català.
I com ho hem de fer per entrar?
Doncs mira, d'intel·ligència... espera't, primer de tot, sí. Intel·ligències artificials n'hi han ja de molts tipus.
Sí.
Hi ha aquesta que parlarem ara de seguida, que és la del llenguatge, diguéssim, la que és, permet interactuar com si fos una persona, però també n'hi ha d'altres, eh? N'hi ha d'intel·ligències artificials que generen imatges que són completament reals. Tu li dius, vull fer una cara així, 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 i et fa una cara... no diries que allò no és una foto o que allò no és un paisatge. No uh-huh. pots distingir pràcticament que allò està generat amb un ordinador. Vull dir...
uh-huh. Sí, realista total.
Realista total. Tu dius que aquella persona és de veritat i dius, sí, és de veritat. Uh-huh. Doncs va, anem a parlar d'aquesta, del chat GPT, que està a openai.com.
Heu d'entrar si voleu provar-ho. Exacte. I jo us animo a provar-ho. Si no voleu que us generi mal de cap, no ho feu, però perquè a mi jo veure això m'ha fet molt de mal de cap. chat.openai.com.
Exacte, exacte, així es diu. Doncs va, anem a explicar en què consisteix. Jo directament l'he preguntat a la màquina, que jo a la màquina l'he preguntat que és OpenAI i que es presentés, diguéssim, no? Que es presentés. I això és el que m'ha contestat. Diu, OpenAI.com és una empresa líder en el camp de la intel·ligència artificial. Un dels seus productes més destacats és ChatGPT, un model de llenguatge avançat que permet a les persones interactuar amb la intel·ligència artificial de manera natural. Diu, a través de ChatGPT les persones poden fer preguntes i rebre respostes precises i coherents. I li he dit, d'acord, posa'm exemples. Però li he dit això, posa'm exemples. I aquí m'ha contestat. Aquí en tens alguna. Un assistent virtual que pot ajudar a programar reunions. Diu, ChatGPT pot ser utilitzat per crear un assistent virtual que pugui entendre les peticions de les persones i programar reunions en funció de les seves preferències i disponibilitat. També et diu, un chatbot que respon a preguntes dels clients. ChatGPT pot utilitzar per crear un chatbot que intervingui en les converses dels clients i respongui les seves preguntes de forma precisa i coherent. I això pot millorar l'experiència de l'usuari i reduir la càrrega de treball dels empleats. Preocupant, això, perquè sí. Vol dir que ara, quan escriguis a un chat, no sabràs ben bé si t'està contestant una persona o ja directament una intel·ligència artificial que ja et portarà en algun moment a alguna persona, suposo, però de moment ja sabrà contestar moltes coses. Uh-huh. I també ens diu que el chat GPT també permet un sistema que genera articles de notícies automàticament. Atenció aquí, els periodistes.
Això els periodistes aquí patirem.
Sí, diu. ChatGPT pot ser utilitzat per crear sistemes que generin articles de notícies de forma automatitzada. Diu, el sistema pot analitzar les dades disponibles i generar textos coherents i informatius sobre diferents temes. I, de fet, l'hem estat provant, eh? L'hem estat provant i, mira, i és capaç.
Jo li acabo de demanar.
Doncs va, què l'has demanat?
Li acabo de demanar, atenció a això, li he demanat, si us plau, escriu-me tres eslògans per al programa de ràdio informatiu Supermatí que s'emet a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Uh-huh. Us dic els eslògans que m'ha generat perquè són, vull dir, que els podríem començar a aplicar ara mateix.
Doncs va, aviam.
Supermatí, l'única opció per a informació local a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Supermatí, la teva finestra al món local a través de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Supermatí, el millor programa informatiu local de les ràdios Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. També m'havia fet Supermatí, l'informació que necessites per començar el dia amb energia. Supermatí, estar informat mai ha estat tan fàcil. O Supermatí, el teu company de viatge matinal per a una informació de qualitat.
Has vist? I això només fent-li una pregunteta, eh?
Només demanant-li, escriu tres eslògans.
Mira, has vist? No, sí, sí, l'hem estat provant també això, amb redacció de notícies, per escriure discursos. Per exemple, vaig estar fent una prova ahir mateix i li vaig dir al meu gerent de l'empresa, li vaig dir, vols que t'escrigui el discurs de Nadal per el sopar de Nadal que tenim el divendres? I em diu, va, i li dic, tu escric en 10 segons, ja veuràs. I escriu un... I li dic, bueno, li pots donar uns paràmetres, li pots dir, mira, vull que facis èmfasi en això.
Uns paràmetres que no són complicats.
No,
és a dir,
no,
tu
no.
No has de programar res.
No.
Sinó que és com si li parlessis al redactor d'aquest
sí,
discurs.
Eh?
I dius, ei, redactor del discurs, vull un discurs que tingui això,
sí,
això,
que
això,
faci
això.
Èmfasi en això, en això i en això.
I ja en català.
Sí, sí, sí.
I ben escrit.
Sí, sí.
Jo li vaig demanar que fes un discurs d'investidura per un president de la Generalitat.
Mira.
I no ho va fer malament, tampoc.
Mira, veus?
I a més és que és intel·ligent, perquè és intel·ligència artificial, però li vaig dir, aquest president és ecologista, feminista i independentista. Ecologista i feminista són idees universals, i per tant podia saber de què es tractava, però... També sabia què vol dir independentista català i donava tot de preceptes que defensen els partits independentistes catalans. Això, una empresa creada a on?
Doncs...
No està creada a Valldaura. No.
El que passa que la informació que li han donat conté aquests tips, diguéssim, aquestes coses, com perquè sàpiga crear...
Això de moment és gratis.
Sí.
Això...
Bueno, és gratis fins a un cert límit, perquè quan li fas moltes preguntes i moltes peticions...
Sí, però,
al final
però prefereixo que això les empreses, ara que hem vist la primera aplicació real i pràctica de poder parlar amb algú i que et respongui com si fos una persona sense ser-ho, que les empreses això ho aniran explotant econòmicament. No?
Sí. De fet, té una versió de pagament que pots comprar, diguéssim, el boot o pots comprar... clar, tu el pots ensenyar. O sigui, tu ets una empresa de jo què sé, tens un lloc on necessites contestar molts xats, doncs pots comprar el robot, diguéssim, i ensenyar-lo amb les teves preferències de la teva empresa.
Doncs res, Martí, el que dèiem, de la secció de la por.
No és la secció de la por,
sí, home. Sí, ho és. Va, gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu.
I acomiadarem el supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Matí amb núvols baixos o boirines i també algun plogim. Resta de dimecres amb cel entre mig i estones força tapat. Poca amplitud tèrmica amb una temperatura que anirà dels 8 graus de mínima als 13 de màxima al Baix Empordà. A destacar maragassa a la costa, onades que poden superar els 2,5 metres i mar de fons de component est. La propera matinada es pot repetir algun plogim més, poca cosa, i la segona meitat de dijous s'obriran més clarianes i puja la temperatura.
Tornem demà a les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia, que vagi bé. I això, el Supermatí torna demà amb més informació.